Vivim una situació molt inèdita pel que fa a l'educació i avui l'analitzem amb el Xavier Bonal, que és catedràtic de Sociologia i un investigador de referència sobre desigualtat educativa. Creu que en molts moments s'ha menystingut el dret a l'educació i defensa la necessitat de crear un pla de reconstrucció educativa. Xavier, benvingut.
Hola.
Xavier, què vols dir amb això que s'ha menystingut el dret a l'educació?
Home, em sembla que a ningú se li escapa que al llarg d'aquest estat d'alarma s'han regulat molts sectors que s'han considerat essencials i hem tingut més o menys clar com s'havien d'anar obrint aquests serveis en fase 2, en fase 3, etc. I en canvi l'educació ha sigut la gran absent, no? La gran absent, jo crec que aquí sobretot les administracions no han estat a l'alçada del que s'hauria d'haver esperat. Entenc que la situació és inèdita, és complexa, però hem de tenir molt en compte que avui per avui l'educació cal que sigui presencial per molts infants per poder garantir el dret a l'educació. I per tant, si no podem obrir escoles, tenim autèntiques dificultats, malgrat l'enorme esforç que ha fet el professorat, que no en tinc cap dubte, per fer el seguiment i l'acompanyament als alumnes durant aquest període tan difícil. Doncs si no tenim presencialitat per alguns alumnes, malauradament el dret a l'educació no el podem garantir.
A través d'una enquesta, gairebé 36.000 famílies, el Xavier Bonal ha constatat el que sospitaves. El confinament, efectivament, ha disparat la desigualtat. I una de les coses que dius tu és que s'havia d'obrir l'escola el més aviat possible.
Doncs sí, efectivament, la desigualtat ha augmentat durant el confinament. Cal tenir en compte que ja tenim un sistema que és desigual, que difícilment pot proporcionar les mateixes oportunitats a tots els infants. Però, clar, l'absència de l'escola ha comportat que ni les condicions d'aprenentatge poden ser les mateixes, perquè les mateixes condicions de connectivitat i d'accés a dispositius són diferents, i també perquè el suport educatiu que poden rebre els infants en un moment on els pares i mares han hagut de fer de mestres també no pot ser, és inevitable que no sigui el mateix, no? Sigui perquè els pares i mares estan treballant o perquè els recursos culturals i les possibilitats que tenen les famílies són molt diferents. Nosaltres en aquesta enquesta hem pogut valorar com hi ha un procés acumulatiu del desavantatge, fins i tot. És a dir, que no només es perd en tasques d'educació formal, sinó que també en els terrenys d'educació informal i no formal, en altres formes d'aprenentatge, també augmenten les desigualtats.
Com afecta el tancament de l'escola? I com valores les decisions político-educatives que s'han pres en altres països, també en aquest?
Jo crec que s'ha de fer un pla i una resposta intensiva, com s'han fet en altres països, i que sabem que funciona i funciona especialment bé per aquest alumnat més desafavorit. I, per tant, s'haurien de plantejar un estiu intensiu d'aprenentatge i un retorn intensiu d'aprenentatge, també. I això és el que requereix aquest concepte d'emergència educativa que crec que no està prou en l'agenda en aquests moments encara.
Xavier, com ens hem d'imaginar l'escola post-pandèmia? Ja has dit algunes coses, però de quina manera ens la podem imaginar?
Bé, aquí, evidentment, estem, per una banda, en mans de les autoritats sanitàries, i és molt bo que sigui així, que són qui ha d'indicar quines possibilitats i quins riscos de contagi pot haver-hi. Evidentment, aquestes autoritats són les que han de manar. Però un cop, tal com de moment sembla que pinten les coses, a més, crec que el que hem de tenir molt clar és que els criteris no han de ser necessàriament rígids. És a dir, un cop, diguéssim, les ràtios quedin establertes, crec que hem de tenir molta confiança en que els mateixos centres i el professorat, que és qui coneix el seu alumnat, hauria d'establir plans específics de reobertura. Per exemple, jo estic segur que el professorat ens diria que hi ha alumnat que atén que requereix la presencialitat de manera diària. I altre potser que es pot adaptar millor a una modalitat semipresencial. Llavors, si som capaços de donar una resposta flexible i fer precisament una cosa que demana també el nostre sistema educatiu, que és una millor atenció individualitzada i una millor atenció a la diversitat, potser estem fins i tot davant d'una oportunitat de ser flexibles en aquesta resposta en temps i espai i que fos cada escola que plantegés un projecte dintre les línies generals que planteja el departament o que plantegen les autoritats sanitàries i, per què no, que fos aprovada i supervisada per autoritats competents com la mateixa Inspecció Educativa. Per tant, jo seria molt partidari d'una flexibilitat perquè sabem que les escoles no són iguals, que els metres quadrats que tenen no són iguals, que els edificis amb els quals poden comptar al costat de l'escola tampoc són iguals. Podem fer servir biblioteques, centres cívics. I després l'altra cosa que jo crec que seria interessant potenciar és tot allò que sabem que funciona molt bé d'educació en el lleure. En aquests moments tenim moltes organitzacions algunes d'elles amb l'aigua al coll en aquests moments, perquè no poden tenir els recursos i sobreviure amb l'oferta habitual que fan. Potser estem davant d'una oportunitat de donar i reforçar l'educació informal i l'educació no formal a través d'una oferta que es combinés entre oferta escolar i oferta no formal. Jo crec que estem davant d'un moment on no hem de tenir por de ser imaginatius.
Acabem amb un apunt, amb una cosa que m'ha cridat l'atenció, una proposta teva, polítiques d'acceleració de l'aprenentatge. Què és això?
Això són programes que s'han desenvolupat especialment a Estats Units, inspirats en pedagogies molt actives d'aprenentatge. Per exemple, a Stanford, als anys 90, el professor Henry Levin va crear un projecte que es deia Escoles Accelerades, on, bàsicament, la característica principal que tenia aquest programa era, com deia abans, lligar molt una dimensió emocional amb una dimensió organitzativa pedagògica. Es tracta de, per una banda, tenir moltes expectatives positives sobre l'aprenentatge dels alumnes, és a dir, un reforç molt positiu des d'un punt de vista pedagògic, i alhora intensificar l'aprenentatge, és a dir, ser capaços d'incloure un nombre d'objectius d'aprenentatge i de competències més intensiu de lo habitual i posar recursos, tant humans com materials, per donar-hi resposta. És com si estiguéssim parlant d'un benefici que no és gradual, sinó exponencial, és a dir, que com més intensifiques l'aprenentatge, més fàcil és aprendre i més fàcil és acumular. Sabem que aquests programes, que n'hi ha de divers tipus i s'han aplicat, com deia, especialment als Estats Units, han sigut efectius, especialment per l'alumnat desafavorit. Jo no sóc un expert en pedagogia ni en currículum, no sóc jo qui els ha de prescriure, però sí que sé que n'existeixen i funcionen. I seria molt bo escoltar experts en aquest camp perquè assessoressin escoles i el departament en com desplegar-los.
Diu el Xavier Bonal, si pensem en tornar a l'escola, com sempre ens equivoquem, aquesta crisi ha de ser una oportunitat per reorganitzar-se. Moltes gràcies, Xavier Bonal, catedràtic de Sociologia i un investigador de referència sobre desigualtat educativa. Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.